Mònaco-Barça. Últim partit de l'any pels blaugranes en una pista complicada. Viviu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga juga a RAC més 1.
RAC
més
1. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
11 en punt del matí. Avui, 29 de desembre, fa 10 anys clavats del tràgic accident de Michael Schumacher. Ara ho comentàvem abans d'anar a la publicitat. 10 anys de silenci en què no hem pogut saber mai quin és l'estat de salut real del que ha guanyat 7 campionats del món de Fórmula 1. Va ser el diumenge 29 de desembre de 2013, era les 11 del matí, per tant, just ara clavats, o sigui, ara fa exactament, ara, tal qual, clavat, 10 anys. Era l'estació invernal de Méribel, els francesos. Schumacher esquiava amb el seu fill de 14 anys, quan va sortir de la pista i va impactar amb una roca que, desafortunadament, el va deixar en coma. Fins al cap de mig any no en va sortir, en despertar-se, van traslladar-lo a un hospital de Lausana, a Suïssa, i posteriorment, al setembre de 2014, el van portar a Gland, a casa seva. O això és el que es creu i el que es diu. Aquestes són les últimes informacions que se'n van saber al respecte. Estem parlant del 2014, ara ja fa 9 anys. I des d'aleshores, el seu estat s'ha mantingut totalment en secret. Llavors, per parlar d'aquestes llums i aquestes ombres, més ombres que llums de tota aquesta història, vull saludar l'Álvaro Ademà, que és expert en Fórmula 1 d'aquí de la casa. Bon dia i moltes gràcies, Álvaro.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Escolta, Álvaro, per posar-nos en situació, recordar-ho breument, què va passar exactament a aquelles pistes el 29 de desembre del 2013?
Doncs feia poc més d'un any que Michael Schumacher s'havia retirat per segona vegada la definitiva de la Fórmula 1. Esquiava amb el seu fill Mick, que, com dius, tenia 14 anys i amb alguns amics. Va caure esquiant fora pistes a l'estació de Méribel, als Alps francesos. Sabem que esquiava a una velocitat normal, no anava particularment ràpid. Sabem que portava casc. També sabem que portava una càmera per gravar, posada al casc, que es diu que això va poder contribuir a empitjorar la seva lesió. I sabem que l'impacte del seu cap contra una roca doncs, li va provocar lesions cerebrals molt greus i que, sens dubte, li van canviar la vida.
Hi ha un detall que potser es va donar en aquell moment, però és que, clar, ja fa 10 anys i que ara potser se'ns ha anat passant paraula, l'hem anat oblidant de... Álvaro, quin era l'estat de la neu? N'hi havia poca, n'hi havia molta?
Sí, la veritat és que no n'hi havia massa. De fet, en un documental que va treure Netflix fa un parell d'anys, l'any 2021,
sí,
la dona de Schumacher, Corina, assegura que van estar a punt de no anar a esquiar aquell dia i de marxar a Dubai per saltar en paracaigudes precisament per això, perquè no hi havia massa neu, les condicions de la neu no eren òptimes i per poc doncs, no van esquiar i ara doncs, no estaríem parlant d'això.
Aquell cop el va deixar inconscient a l'instant a Michael Schumacher o tot això va venir després?
Tot això va venir una mica després. En un primer moment estava conscient, el que podia haver contribuït a que subestimés en un primer moment la gravetat de la lesió. Inicialment se'l volia traslladar a una clínica a Moutiers, una petita població de 3.500 habitants, però va ser durant el trasllat en helicòpter medicalitzat on les seves condicions empitjoren, on es veu que les coses són més serioses, més greus del que en un primer moment havien semblat, i al final se l'evacua a Grenoble, on ingressa sobre 3:15, una hora i 40 minuts mal comptats després de l'accident, després de la caiguda, i d'on no va sortir en pràcticament mig any.
Es diu que l'helicòpter medicalitzat va trigar molt a arribar. Clar, això per què? És a dir, feia mal temps? On va caure Schumacher era un punt de difícil accés?
No feia mal temps, era un dia assolellat, normal, diguem, de condicions meteorològiques normals, i ja et dic, des d'aquell cau fins que ingressa a l'hospital no arriba a les 2 hores, passa 1:40. Sí que és cert que en un primer moment se l'intenta derivar a un hospital més petit, les condicions es empitjoren, es veu que és més seriós del que inicialment semblava, finalment se'n va a Grenoble. Sí que és cert que el trasllat no va ser potser tot lo àgil que hagués pogut ser, i això òbviament un metge ho explicarà millor que jo, però sí que hi ha veus que diuen, no confirmades oficialment, que aquesta hora 40, aquestes pràcticament dues hores, doncs sí que podrien haver contribuït una mica a empitjorar doncs, aquestes lesions.
Ja. Inicialment es rumorejava que havia sigut una imprudència. En va parlar, recordo, en el moment, però sí. Més tard es va arribar a dir també que el que estava Schumacher en aquell moment era intentant ajudar un esquiador que havia caigut. Clar, això, Álvaro, se sap exactament si és una cosa o és l'altra o no és cap de les dues?
En principi estan descartades totes dues. Sí que és cert que inicialment es va dir que s'havia aturat per ajudar un amic, un esquiador que havia caigut, però la investigació que va dur a terme la fiscalia va descartar aquest supòsit i la fiscalia va decidir arxivar la investigació, ja que després d'analitzar doncs, la gravació de la càmera que portava Schumacher al cas, de parlar amb testimonis, de parlar amb el seu fill, etc., doncs es va assegurar que no es detectava ninguna infracció per part de ningú. Mm-hmm. Per tant, sembla ser que ni una cosa ni l'altra, i que estem parlant de molt mala sort, ironies del destí, no? Un pilot que va estar pràcticament dues dècades jugant-se al físic a la Fórmula 1 cada cap de setmana i que al final, doncs mira, va patir aquest accident esquiant un diumenge al matí amb el seu fill, amb amics, com hi hem anat tantes vegades qualsevol de nosaltres.
Se sap on és, exactament?
Bona pregunta. Se suposa que a casa seva, a Suïssa, tot i que també es diu, no confirmat oficialment, perquè des de fa anys no tenim confirmació oficial pràcticament de res, que passa també algunes temporades a Mallorca, al pont d'Andratx, a una mansió que la seva dona, la seva família, li va comprar a Florentino Pérez anys després de l'accident, no? Ah? Se suposa que passa el seu temps entre Suïssa i Mallorca, però aquí entrem ja en tema una mica pantanós de la rumorologia, perquè això no està confirmat per la família, que des de fa molts anys no informa de res, no explica res, i que doncs, es guarda tota aquesta informació per ells.
Ara preguntaré per aquest hermetisme absolut de la família, però una altra cosa que precisament és fruit d'aquest hermetisme i d'aquest silenci de claustre absolut que s'ha imposat. Per una banda, no s'acaba de saber del cert on és, el que tampoc se sap del cert és quin és el seu estat de consciència, és a dir, si realment no ho està, si no ho està, perquè és el que dèiem, vull dir, després de molts rumors va aparèixer en el documental aquell metge que va dir que era el seu estat era vegetatiu absolut, però també han sortit informacions de tota mena, vull dir, tampoc sabem exactament com és el dia a dia de Michael Schumacher i si ell és gaire conscient de res.
La veritat és que no en tenim ni idea. La família no ho explica i això ha fet, Sergi, que durant l'última dècada hi hagin hagut molts rumors i moltes informacions que no s'han ni confirmat ni desmentit. És difícil contestar aquesta pregunta perquè realment no ho sabem. Sabem que no està en coma, ho va estar els primers 6 mesos mal comptats, després ens van informar que ja no ho estava. Sabem que està conscient, per tant, però òbviament no sabem quin és el seu estat. És aventurar-se una mica, però si en 10 anys no l'hem vist, no l'hem escoltat, no ens han dit res, no en sabem res, doncs em convida a pensar que molt bé no deu estar, lamentablement, el 7 vegades campió mundial. Però això ja comença a ser una mica especular, perquè informacions no n'hi ha, el que, com dic, ha generat que durant aquesta dècada doncs, hi hagin hagut molts rumors que lamentablement no s'han pogut confirmar.
Clar, aquest era un dels elements, el comentàvem amb la Cris abans, aquest hermetisme tan bèstia que s'ha aconseguit imposar. Per què? És que estem parlant de 10 anys, estem parlant d'una figura extremadament pública, amb milions de seguidors a tot el món, i és que no hi ha hagut ni una, per dir alguna cosa, no hi ha hagut ni una sola filtració d'una imatge, no hi ha hagut res. O sigui, als mitjans de comunicació no hi ha arribat res. Comentàvem també amb la Cris que és veritat que els periodistes suïssos, els periodistes alemanys, que podrien ser els que podrien estar una mica més a prop d'aquesta història, estan completament amenaçats a base de querelles. Però no deixa de ser sorprenent, Mònica, Josep, Cristina, Glòria, que s'hagi imposat i s'hagi aconseguit en l'època que estem vivint, que en 10 anys no hagi sortit cap filtració de res, ni la més mínima. Glòria.
Hi ha una cosa que em sorprèn molt d'aquesta història, que m'ha sorprès des que va passar. A veure, cada família té dret a fer el que vulgui amb un accident d'aquesta magnitud que afecta una persona estimada. Això, començant per aquí, màxim respecte a la seva decisió. Segon, a més estem parlant d'una persona que estava retirada, és a dir, no tenia compromisos amb una empresa, amb una entitat, amb un sponsor que calgués justificar, per la qual cosa res a dir aquí. Però a mi m'ha sorprendre perquè molts anys abans, Miranda Richardson, que era la filla de Vanessa Redgrave, l'esposa de Liam Neeson, actriu ella mateixa, va tenir un accident similar, pràcticament calcat. Per desgràcia, en el seu cas, ella va morir. Va tenir aquest accident, no va anar immediatament al metge perquè no semblava greu i, efectivament, un coàgul després cerebral la va matar. L'actitud, llavors, d'aquella família va ser increïble, perquè no només van difondre el cas amb tots els detalls, sinó que ho van fer per conscienciar tothom que si passava alguna cosa així, per favor, que anessin al metge, que vigilessin, que s'havia de portar cas, que els accidents d'esquí poden ser molt greus, etc. Van aprofitar una desgràcia horrorosa per positivitzar-ho en favor del conjunt de la societat. I a mi, no perquè digui que aquesta família ho ha de fer, però han sigut dues coses que m'han xocat moltíssim, perquè en els dos casos parlem de persones extraordinàriament famoses. De fet, en el cas de la Miranda Richardson, ho era ella i tota la seva família, perquè he mencionat la mare i el marit, però hi ha un munt d'actors i actrius famosos en aquella família. Jo crec que un petit comunicat, senzillament dient, escolta, les coses continuen igual, demanem respecte, però tot això de les querelles i les demandes, i, no sé, dona un plus d'accés que qualsevol expert en comunicació dirà que és totalment contraproduent, perquè no només no mata la curiositat i les preguntes, sinó que al revés, fa que avui, si haguéssim fet el comunicat, avui potser només haguessis mencionat al matí, escolta, em fa 10 anys d'això i aquest pobre senyor continua malament i ja no haguéssim fet aquest debat.
Sí, dona peu a l'especulació, no?, de si va anar fora pista, si no hi havia neu i ho sabia, si després a mig vol es canvia a l'hospital.
Però la família, hi ha una fundació per la memòria esportiva de Schumacher i gent treballant cada dia perquè l'esportista que va ser no caigui en l'oblit, i per tant hi ha proselitisme de relacions públiques al voltant de la figura de Michael Schumacher a través de la seva fundació. El que no hi ha, i en això jo sí, me n'alegro que la família hagi guanyat de moment, és pues el que la família no vol, que és que el seu estat de salut degeneri en una menjadora de morbo, que és el que se n'ha estalviat sense filtracions d'imatges. Perquè la imatge d'una persona tetraplègica al llit, en coma, comunicant-se amb els ulls, com sigui que es comuniqui, informativament aporta poca cosa, salvo que el propi pacient o la família decideixi que vol utilitzar-ho per una qüestió concreta, ajudar els altres o el que sigui.
Això et dona la raó.
Però que ells haguen tancat la porta a cal i canto i saben quin pas s'hi dona en el món dels mitjans del segle XXI, hagin tret el bastó, dient, escolti, si contra la nostra voluntat vostès treuen imatges del nostre pare, o del nostre marit, o qui sigui, en estat vegetatiu, els hi caurà la del polp.
Però encara... perquè és Suïssa, també.
Bueno, pues
és que això, segurament que visquin a Suïssa perquè... no és gratuït, diguéssim, han trobat allà quan ells hi vivien, no? I ell podia anar-se'n a passejar i no l'assetjaven les càmeres ni tenia els paparazzis perseguint-lo, i a Suïssa potser es respecta més el dret a la intimitat que a altres països, no?
Els alemanys que, bueno, delinquirien a Suïssa, però, és a dir, té uns avantatges que els altres no tenen, no? Perquè si tu tens armilla, fondo de butxaca per poder blindar la teua vida privada, també és més fàcil. No és el mateix viure en un castell que viure en un pis de l'Eixample, encara que sigui un àtic molt gran, o en una casa. És a dir, poder blindar la teua vida ho facilita.
Però jo amb et dono la raó en intentar preservar la seva imatge, blindar la vida i tal, però sí que és cert que un comunicat dient potser com està, tenint en compte que era campió del món, que tenia molts seguidors, vull dir, justament et serveix per evitar ser morbo. Si tu només fas un comunicat dient 10 anys després, doncs està com està, ja està.
Però és un morbo, crec que si ho analitzes del punt de vista de l'estratègia de comunicació, a dir, si tu aguantes la pressió del moment inicial, després saps que tindràs puntes, és el 10 aniversari, tens una punta de notorietat, que a més tampoc no vols que no la hi hagi, perquè insisteixo, hi ha una fundació, i hi ha gent que treballa per a que el cognom no s'oblidi. No, escolti, del que és estrictament la malaltia, per nosaltres no sentiran res, no tindran ni una imatge, s'ha acabat el personatge públic, el gestionem nosaltres. Jo a favor de que cadascú se'n surti en l'estratègia que dibuixa.
I no serà per falta d'intents, perquè s'ha intentat que això sortís a la llum pública, Álvaro. Clar, és a dir, coses que jo recordo, jo recordo fa no tant un diari alemany que havia publicat com la primera entrevista de Michael Schumacher post-accident, que òbviament era tot fake, que resulta que estava fet amb intel·ligència artificial. Recordo també el cas d'un periodista que crec que es va intentar disfressar de capellà per saber quin era l'estat de Michael Schumacher. I, Álvaro, això m'ho confirmaràs tu, també va haver-hi com un intent de robatori, o es va aconseguir robar l'historial mèdic, em sembla, una cosa així, però es va aconseguir aturar. No, això com va anar, Álvaro?
Sí, sí, són els tres casos segurament més sonats. Mm. Al principi, un periodista o fotògraf disfressat de capellà intentant colar-se a la seva habitació els primers dies a Grenoble per fer-li una foto. Quan el van traslladar de Grenoble a Suïssa, es va robar el seu historial mèdic i es va intentar vendre a mitjans de comunicació. Una història bastant lletja que va acabar amb un suïcidi. Van detenir una persona i quan estava engarjolat es va penjar. Després d'aquest intent de venda de l'historial mèdic de Schumacher. I després, fa pocs mesos, a l'abril d'aquest 2023, un setmanari alemany, Die Aktuell, va publicar en portada la primera entrevista després de l'accident amb Michael Schumacher. La polèmica, evidentment, va ser majúscula, ja que l'entrevista en si mai no va existir, i, com dius, les respostes havien estat elaborades amb intel·ligència artificial. Mm. Hi ha molts dubtes, hi ha molts silencis, hi ha molts rumors, i això ha provocat, doncs, que en aquesta dècada hagin passat històries com aquestes, sí, el que sí, encara sí. Li donen un punt més de surrealisme a aquesta trista història.
Álvaro Adamà, expert en Fórmula 1 a RAC1, moltes gràcies per intentar-nos posar una mica més de llum al cas del Michael Schumacher, recordem, pilot de Fórmula 1, per molts, el millor pilot de la història, que ha guanyat set campionats del món, i que ara fa just 10 anys s'havia produït just aquesta hora més, a les 11 del matí del 29 de desembre del 2013, que va patir aquest tràgic accident esquiant, i del qual doncs se n'ha perdut la pista completament. Gràcies, Álvaro, que vagi molt bé, una abraçada.
Ha estat un plaer, una abraçada.
Passa un minut d'un quart de 12. Volíem fer aquest repàs perquè creiem que era un bon dia per fer-ho, i parlant de repàs, què et sembla, Mònica, si repasses tu els nostres tertulians?
No, ara et repassaré tu, perquè a mi? Volia dir-te que guapo estàs avui amb Budió, amb aquest jersei que et ressalta els ulls.
Gràcies.
Però després també vull afegir... Hòstia, l'Ernest és molt ràpid, eh?
Sí, que la tens a favorita.
Ara t'has quedat amb mi, Ernest, el tècnic de so. No, però et volia dir que ets molt mala persona.
Jo?
Perquè, clar, t'has menjat l'entrepà durant la tertúlia, sí, però no el dònut aquest recobert de xocolata, que des de les 9 del matí m'està generant un moviment de budells, jo que no he esmorzat.
Que en vols?
Sí, clar, després.
Dono la meitat.
Ara.
Però ara no, perquè amb la boca plena...
Està ple de microbis i de... No, ja no es pot, eh?
Sí que es pot.
No, ja no.
Oh!
A la Júlia i jo podem compartir tot. En fi, aquest dònut que ve de l'aniversari del Bartolí, que avui en Bartolí ha condicionat aquesta tertúlia, perquè ell ha començat amb el seu diàleg i els premis aquells, i l'air fry aquella, la fregidora d'aire, l'ha condicionat tant que la frase més repetida a la tertúlia d'avui ha estat: la droga et fregeix el cervell. L'han dit els quatre tertulians, jo inclosa. Molt bé pel Bartolí. En fi, podríem haver buscat alguna altra comparació, però nois, no, ens hem anat cap a la fregidora. Seguim, perquè en Josep avui ha volgut que interioritzéssim tots un missatge, aquell de darrere dels experts hi ha ideologia. Josep, has dit aquesta frase 6 vegades.
Doncs mira, la diré més a partir d'ara.
Et serveix per tot, una mica. En fi, la tertuliana...
Sí, però no, és que és important que ens ho anéssim recordant, això. Perquè és la figura que més s'utilitza per a... donar certificats de veritat. I els certificats de veritat són impugnables la majoria de vegades, perquè no tot és ciència en el sentit mesurable de la A a la Z, i que per tant no pot ser impugnat. La majoria de ciències socials, el que hi ha al darrere és aparència de ciència revestida d'ideologia.
A veure, Josep, jo l'altre dia...
Això és fallar.
Josep, fent cua per patinar l'altre dia, em ve una senyora i em diu: m'agrada molt com fas ull de poll, però trobo que el fas una mica llarg, per culpa teva. Mm. Perquè, clar, m'estàs robant el temps.
M'agradaria dir que són les 11:19.
Vinga, va, va, va.
I que l'últim cop que vaig acabar una tertúlia tan tard ja m'ho vaig sentir dir.
Vinga, va. La tertuliana exemplar avui és la Cris Puig, que ha dit: jo he fet els deures, he investigat altres campanyes de prevenció de droga, ens ha parlat de Bilbao, etc. Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg vas.
Que ho ha fet
el diàleg vas.
Cristina Puig. Per favor.
Això és de...
Ara em passarà com a de la...
Això és de... De lluita al fang, eh? Jo ho vull veure, no? Jo vull veure la lluita al fang.
No, ara...
Estic com aquell de la cerca.
Ara veure com ho aixeca.
Menja't el dònut. Menja't el dònut i plega.
La Glòria Serra ha estat la tertuliana nostàlgica perquè ha fet un Remember When. Ens ha parlat de la campanya del Sonar, també en
titulades,
de l'any 95-96. Ens ha parlat del Poncelo Pontero i també ens ha recordat el paper de la ràdio. Pus!
No, no, aquí et quedarem. Aquí.
Amb els aiguats durant l'època franquista. Me'n vaig a la frase.
Ui, ui, ui. Està
plorant ara la Bertolí, ui, quina feinada.
Me'n vaig a la frase, filla.
No pot.
Que a més em va perfecte perquè el Josep ha dit en un moment, ja en tinc prou. Jo també avui.
No, ja
una mica de poc. Ah, ja està, ja has dit la frase.
No, ja en tinc prou, era la frase.
Ah, va, menja't el dono, menja't el dono.
Sort que ve a portar rigor la Noemi.
Em vas deixar molt difícil, això, eh? És que us vinc a parlar de que es preparen els dinars i sopars de Nadal i hi ha un producte que no pot faltar mai a casa vostra, a la taula. És el caldo de Nadal a Neto, una recepta especial i única que només està disponible aquesta època de l'any. És el brou de l'autèntica sopa de Nadal, cuinat amb com vosaltres faríeu a casa, només amb ingredients frescos i amb una textura més densa perquè rosteixen les carns abans. Però és que ara, a més, podeu comprar i acompanyar-los amb els nous galets a Neto perquè us quedi una sopa fantàstica. El Nadal més casolà amb la sopa de galets a Neto.
Quasi m'han comparat. Arribaré a Vilafranca i em bucle. Cris, ho sento.
11:21. Glòria Serra, moltes gràcies.
Igualment, bon any, estimat.
Molt bon any. Josep Martí, moltíssimes gràcies. Molt bon any.
A vos,
a tu també.
Bon any. Salut, quartos i amor.
Sí, per favor. Mònica Hernández.
Dóna'm el dono.
Sí, és que te l'has guanyat. Sencer, Mònica. Bueno, ens veurem...
La setmana que ve.
Que tinguis molt bona entrada, que tinguis molt bon any en general. Cristina Puig...
No vull bromes, eh?
No, fins aquí.
Bromes.
Això quedarà aquí.
Això s'acaba amb el diàleg i ja està, eh?
Jo crec que
no.
Mai més ningú... A partir d'avui ningú dirà Cristina Puig, segur.
Clàssic, sí.
Jo no ho havia fet mai, eh? Home, mira que amb la Mònica ens coneixem. Home. Mai de la vida li havia passat.
Jo no vull afegir mala maró en dates tan senyalades.
Tu no la lis, que ja t'agrada, eh?
Aquí estem fent molta broma. Però això genera una cicatriu. Costarà de tancar. Jo no les sentaria mai més juntes.
Fes un tuit. Sí.
Espera't a fer-lo diumenge i així tenim tema per dilluns.
Ah, amigo.
Cristina Puig.
Bon any.
Molt bon any. Que vagi molt bé. No hi vols molt... Bueno, si tu vens després.
Sí, jo torno.
Moltes gràcies a tots quatre. Ara, de seguida, Broc, Nin, Jiménez, Brusca, Alfonso, Bertolí, per rematar l'últim... Oh, clar, que és l'últim programa del Morracú d'aquest any, ja. Vinga, vamos.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sape parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compte un dent Sabadell, al compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa client a banksabadell.com.
El perquè de tot plegat.
Al nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.
és estimar.
Comparteix la passió per MotoGP. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona, Catalunya. Ara 20% de descompte en l'abonament de 3 dies de Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener. Entrades a circuit.cat.
Xars! Aquest Nadal, a Ametller Origen, tenim tot el que necessites per fer màgia. Una gran varietat d'entrants per anar obrint boca. El brou de Nadal acompanyat d'uns bons galets. Tota la varietat de canelons del Nando Jubany. I de postres, torrons, neules i panetones.
A Ametller Origen, aquest Nadal, tens la màgia a tocar.
Ja estàs altre cop amb grip, febre, malestar i congestió i secreció nasal. Val la pena haver-hi un remei tan senzill? Gelocatil Gripe Forte, amb la seva combinació d'actius, combat els símptomes de la grip i del refredat. A partir de 15 anys. Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu a farmacèutic.
Una pregunta. Fins quan podem dir bon any? La nit de Cap d'Any, evidentment. I fins i tot per Reis. Però dir bon any a finals de gener és forçar-ho molt? I al febrer? Està fora de lloc? Doncs no, perquè al cap i a la fi, desitjar un bon any hauria d'estar permès sempre. 6 de gener, sorteig del Niño de Loteria Nacional amb 770 milions en premis. Comencem l'any amb tota la il·lusió del món. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
RAC1 i Club Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu els sorteig de la Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de la Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Bon, bon, bon,
Aquest Nadal estalvia triant ofertes com la gamba gegant 20-30 peces per quilo a només 7,99 € al quilo. I el garrí, sencer o mig, a 10,45 € al quilo. Fins al 31 de desembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Que tu, sí, tu. ¿Conoces el Samsung Galaxy Z Flip 5? Un smartphone que entra en tu bolsillo y te permite personalizar su pantalla exterior, así como contestar mensajes sin desplegarlo. No lo pienses más. Consíguelo ya desde 999 € y llévate un Galaxy Watch 6 de regalo. Libera tu lado flexible. Consulta condiciones en samsung.com.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
El
món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
11:29.
Ah?
Puc fer allò d'intentar saludar-vos a tots?
No. Avui no. És fàcil.
Fa il·lusió.
Avui és fàcil.
A mi la temporada passada em deixava fer-ho. Òscar Nin, bon dia.
Bon dia, amiga.
David Broc, bon dia.
Bon dia.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, guapos.
Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Yael Brusca, bon dia.
Hola.
Oh. Santi Jiménez.
Bon any.
Oh. Bon any.
Bon any.
Avui l'Ignasi no ens ha acompanyat.
No. Ni la Mònica.
Ni la Mònica.
No.
Hi ha dues baixes, per tant és més fàcil.
Està sol.
Clar. No, però no passa res.
Sí, perquè l'Albert Sor sempre parla dels que no hi són, no? Quan saluda, diu...
No té molt, l'Albert.
Sí, però no. És a saludar els que no hi són, en comptes dels que hi són.
Teniu un problema amb les senyores de més de 65 anys, cap als matins, quan diu el bon dia.
És a dir, amb el 90% del nostre dia.
Sí, és que ma mare em truca cada dia per saber si és l'Albert Sor o el Sergi Budió.
Però això ja ben quedar que no. Que
ja.
Qui transmet vitalitat a la veu, ganes de viure i il·lusió de fer allò que està fent...
Sí.
Ha parlat més ara, en un minut, que ell...
Sí,
que
l'Albert Sort, que l'Albert Sort...
La desgana existencial és l'Albert.
Una salutació a l'Albert, que s'estarà...
No
ens estarà escoltant, evidentment, i que després farà un comunicat a Instagram que deja la banda de pop, deja el programa, ho deixa tot, perquè està allà fins la puta polla de tots nosaltres.
Sí, discurs emotiu, el Palau.
Sí.
El Bastega li va dir, bueno, Albert, no sé si vols acomiadar el grup. Sí.
Vés a escoltar, i sobretot
quan
intentava presentar els tiets, que va trencar tota la mística de la presentació dels tiets. Jo estava al seu favor, és a dir, em va semblar que era la manera de... Per què hem de donar aquí... No?
I estava... Jo ja ho vaig treure quan va sonar el Petit Príncep aquest dia.
Sí, a tu Petit Príncep no et motiva, no?
Jo demanaria instaurar a partir d'ara, ja és puto Nadal amb Albert Sort.
Això estaria molt bé.
Sí.
I amb Tien Riba.
Correctament, home, Tien Riba.
I què ho faries a RAC més 1, per exemple?
No, ho faria un forat. A sobre una troqueladora de 8.000 quilos i tot allà amb un espai de 2x2 fent l'especial de Nadal.
Què t'assembla la tertúlia sobre drogues d'avui?
No vull opinar sobre aquest tema. I ets un cabron perquè t'he dit que no volia que em triguessis aquest tema.
Us estan recridant aquí l'estudió.
Sí. Jo només vull dir que el proper cop que...
No, que
parleu d'hipoteques o de la borsa i tal, porteu-me a mi, que en sé molt.
De la bossa.
Sí, de la bossa, de les bossetes. Les bossetes que cotitzen.
Broc, no punxis.
Jo anava escoltant la tertúlia avui aquest matí.
Clar,
estava prenent un
com
cafè.
Com sempre, no?
Sí, però m'he recordat molt de l'Òscar. No sé per què. Avui era la tertúlia que em feia pensar en l'Òscar.
Va, traiem el tema sobre la taula. Sí. Primer,
no.
Jo, que al segle XXI...
T'ha gustat prou.
Sí, és fàcil de provocar.
Que al segle XXI encara la gent s'escandalitzi i tal. Ei, jo només dic una cosa. Trepitgeu al carrer. Mireu la gent, i sobretot nens de 16 anys, que tal, els nens de 16 anys no consumeixen cocaïna. Consumeixen cocaïna els de més de 40, que precisament no van a les discoteques on van els nens de 16 anys.
Mira, el que estàvem parlant a l'Òscar, és trobaràs més cocaïna al Dry Martini que al Cocoa.
O als vàters del Liceu, sí. per exemple.
Sí, és una
cosa. No sé si més, però de més mala qualitat, segurament.
No, al contrari, ja t'ho dic jo. Més i de menys qualitat. I t'ho diu algú que en sap. No que ha vist cocaïna per la tele en pel·lícules. No. És així. El jovent no consumeix cocaïna.
Consumeix altres substàncies.
I aquesta campanya està feta per gent que sí que consumeix cocaïna i que no té 50 anys.
Bueno.
Aleshores, quan tu poses un flyer de compro oro i el puges a Twitter, si no contextualitzes molt bé lo de compro oro, allò es desvirtua. És això. Aquestes targes no es donen a la porta dels col·legis. Tampoc es donen a la porta d'una llar de jubilat Sant Jordi de Villofriu.
Això la Mireia Ventura de Energy Control ho ha explicat.
Sí. És que fa 25 anys...
Home, impepinable.
Energy Control. Que no n'ha beguda aquestes energètiques.
Fa 25 anys que conec Energy Control perquè jo he treballat 12 anys al Sonar. Mm-hmm. I des del primer
sempre
dia...
Sempre tenien una...
Ho ha explicat Glòria Serra. Mm. Estan allà.
Jo crec que hi ha més drogues que són més sanes que no alguna bolleria industrial que ens mengem. Que...
Jo amb això no entraré, perquè jo prenc bolleria industrial, jo prenc cocaïna, jo prenc... De... Jo no soc exemple.
No, barrejades.
En un mismo bol me echan de tot allà. I Coca-Cola, sobretot, Coca-Cola. I això. Bé, re, escolteu, tot el que sigui informació... sempre ha de ser benvinguda. El que no farem és farem com a la meva generació o la, de, la del Santi, que nos tuvimos que enterar de què era l'heroïna quan se'ns morien amics als braços. Home, doncs no arribem a aquest punt de merda, no? Ara, satanitzar tota una campanya que està feta expressament per un col·lectiu molt concret d'una determinada edat i que es mouen en determinats puestos, dient que això ho estan repartint ara mateix a la porta del Corte Inglés als nens que estan haciendo la cola per entregar la carta al Paje Selín, hòstia, pues no ho sé, mirem una cosa. És un problemón ingent el tema de la droga. No fa riure. Ara, si a sobre posem mitjans a la gent que o consumeix, o té uns hàbits, o té uns cercles i tal, i a sobre satanitzem aquesta informació, que és en concret per a aquella gent, insisteixo, no obrirà ara Elena García Melero dient com s'ha de fer una ratlla, pues hòstia, no sé. Jo és que és això, els que hem enterrat amics i familiars per la droga, tot el que sigui informació de primera mà i a la cara sempre serà benvinguda, i sobretot no tracteu a la gent de 15 anys com si fossin gilipolles o retrasats.
A Anglaterra hi ha uns estudis sobre el consum de cocaïna recollint les traces de cocaïna que hi ha a l'aigua que...
Sí.
I els dos llocs on hi ha més cocaïna és el Parlament i a l'hipòdrom d'Ascot.
Repetim, els dos llocs on més es consumeix cocaïna ara mateix a Londres és al Parlament i després a l'hipòdrom. Però això està estudiat. Hòstia, posem una mica de música o alguna cosa per darrere.
Música de cocaïna?
Sembla Luis de l'Olmo i Buenos Días España. No sé si el partit aquest contra la droga.
Posa Miguel Bosé, per
exemple. Miguel Bosé, correcte. No, escolteu, que teniu un problema, és evident. Que amb aquesta campanya s'està incitant al consum? No s'està incitant al consum, en cap cas. Ara, si tu veus això com una afrenta a la teva ètica i a la teva manera de viure i tal, és que no poses un peu a terra. Uh-huh. Si voleu, ara us enduc de la mà per carrers del Gòtic i del Raval, on hi ha gent morta ara mateix a terra. Morta. De sobredosi.
I el gran problema és que ha tornat l'heroïna i
sí.
La ketamina.
Correcte. Uh-huh. La ketamina té un perill increïble. I això sí que s'ha de dir al jovent. Ojo amb el... Què collons us esteu fotent? Perquè us esteu fotent una droga que dissocia cos i ment i que és un analgèsic per a quins i per a elefants.
Sí, és una droga.
És un líquid que es cuina al bany Maria, es converteix en una pasta, d'aquí es converteix en uns cristalls, que d'aquí passa a ser una estètica. Visualment és com la cocaïna, i la gent la pren per via nasal. Hòstia, donem informació a la gent que vol consumir això.
I a sobre li posen colorant i algun membre de la família
i ja està. Efectivament. I això. Ei, molt poca conya amb el tema de les drogues, més informació, i jo sempre sóc del parer que tractem a la gent que té 15 anys com si no fossin gilipolles de Baba i Carrito.
Dit queda, 11 i 38.
Ramon,
sí. Has vist que fa...
Sí,
¿Pam?
¿Te gusta la ràdio? Pues venga, vamos a seguir con el programa.
Venga, que a més
endavant, avui, Ramon.
A més, avui hem de votar el Gràcies. Millor diàling del mes.
Sí. I el de l'any, bueno, fem.
El de l'any ja... Ah, a final de temporada.
M'ho han explicat abans i m'han vexat per preguntar el mateix que el Santi, eh?
No, jo no t'he vexat, eh?
És el millor de temporada. Ja ho sabeu.
És pilotat si...
Exacte. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte, és així de senzill. Correu. dialing@recu.net, paraula clau a la sorta. A veure, avui en joc tenim una capsa regal Wonderbox de la nova gamma Insòlid per gaudir d'allotjaments únics com bombolles sota les estrelles, cabanes als arbres, castells, entre d'altres. I en trobareu tots els...
Està molt bé. D'enxaneta.
Sí. Del que vulguis.
No, castells, no? Un castell, una fortificació medieval.
Ah, no, no, no,
sí, però segurament els companys de Wonderbox, si els hi demanes poder fer d'enxaneta, també
sí,
t'ho aconseguiran.
Compleixen el teu desig, segur.
Segur. Busques a wonderbox.es i segur que ho trobes.
Vas allà. El meu desig és bombolles i cases als arbres i castells.
Ah, va, doncs,
en plan fantasia.
I el problema són les drogues.
A banda d'aquesta capsa regal, també tenim un pack de 4 entrades per anar als llums de Sant Pau. Oh. Aquest espectacle meravellós de llums i sons del recinte modernista, on aquest any hi trobareu un arbre de Nadal de 16 metres que balla al ritme de Nadales, que pels qui hi hem anat, realment és un arbre gran
i impacta.
Sí, sí. Molt bon arbre.
Això m'interessa, perquè he de buscar coses a fer.
Doncs, està molt bé, de veritat, Desi.
Porteu els crios a veure arbres, no com diu l'Òscar Andreu, no andamios, con luces.
Aquest arbre és veritat que...
I balla.
Sí, sí.
Sí, perquè l'ales, Sí.
Bueno, vayan a l'ales i lo que le eches.
Ah.
Va.
I a més, a banda, també, i aquest és el regal més buscat,
claro,
una air fry.
Oh!
Digital de Tauro.
El sono...
De 4 litres... 5 litres.
Bueno, no està malament,
No, està molt bé. Capacitat per fregir, rostir i coure els aliments d'una manera més saludable.
Jo tinc una a la tauleta de nit. Ja no puc viure sense la fryer. Ja la tinc a la tauleta de nit.
Tu poses tot allà, no?
Tot allà, tot.
Aquestes Tauros, per tant, si voleu més informació, la podeu trobar o al web de Tauros o a la vostra botiga de referència.
Sí.
Què t'hi posen els mitjons, tu?
No, poso de tot, perquè igual m'aixeco a mitjanit allò que...
Els dònuts.
Hi ha algú a la porta, estic inquiet i tal. Hòstia, vaig a fer-me uns nuggets. Però sense oli i tot.
I feu ioga al costat de la Thermomix, que us la vau comprar.
Correcte, també. I em van regalar una petita màquina de kebabs.
Sí?
Però petiteta, no?
Ah, el rolet aquell.
I tinc també la màquina de kebabs allà a la tauleta de nit. Sí.
Tauleta de nit tens, tu?
Bueno, no tinc una tauleta de nit, tinc... Bueno, és igual,
un
no pregunteu.
Un mausoleo.
Perquè... Sí, un mausoleo.
No, la bona olor, no, per anar a dormir?
És la millor.
Un millor dels kebabs és la eina aquella que tenen.
Ah, sí, per tallar la carn.
Sí.
És com un esquilador d'ovella.
Sí, meravellós. El ben suelto, si voleu, perquè... Bueno, és igual, ja parlarem després, perquè també s'utilitza per unes altres coses.
A veure, són 4 detalls aquest mes, els finalistes. El primer, que és el guanyador d'aquesta mateixa setmana, i que és bastant candidat a imposar-se, sí. Que és aquest.
Robert. I què és aquest?
Comença la loteria. Ojo, ara sí, 9:08. Silenci, 9:08. Comença la loteria RAC1. Tinc la sensació que sortirà aviat aquest any.
A ver, què passa?
Noi, que avorrit això, Armenteres. Tu creus que en algun moment, que pràcticament 2 hores després, no ha sortit ni cap quart, ni cap tercer, ni el segon, ni el primer?
Això és inèdit total.
Repeteixo, 2:20. Portem i han sortit, van els premis menors, però és que la resta no tenim ni el tercer, ni el segon, ni la grossa. Són les 12 del migdia, la gran notícia aquesta hora és que no han sortit cap dels grans premis, ni el primer ni el segon. Tinc la sensació que sortirà aviat aquest any.
Sí. Visionari.
Era tan previsible, però tant, perquè allà la regressió més a més ho vam dir. Això ens ho menjarem amb patates.
Va sortir el primer premi a 2:45, no?
Quarts de dues.
Sí.
Va malament.
Crec que va enganxar amb el vostè primer.
Vostè primer i tot.
Si creieu que és el millor tall del mes, envieu un correu electrònic a dialing@recu.net amb la paraula a l'assumpte grossa. Segon finalista.
L'Anna Gómez fa de crítica literària parlant de l'últim llibre del Xavier Melero.
No, és que jo volia dir una cosa. No volia posar aigua al vi, Javier, que ja saps que apreció moltíssim.
Ara et deixaràs de vendre en 10.
Però a mi m'agrada més que en Balatxe. Aquí, a la novel·la, crec que encara estàs una mica ple de tòpics, sobretot les manies que tens, que les tens també amb tot, amb la burgesia catalana. Sempre de qualsevol temps ha passat fue mejor, i un pelet ranci amb algunes coses. Jo em tiraria més pel camí de l'assaig. T'ho dic de bon rotllo, de veritat.
Bé. Meravellós,
és de bon rotllo.
Encara està letrado Pelero amb les galtones vermelletes
però
la maneta de l'Anna.
Respecte absolut a dir-li...
A un pam, a més,
Directe.
Mira, esto va parecer una puta mierda.
Meravellós.
Sí. Paraula clau, llibre. El tercer tall, Ramon. Ferran Monegal revela un amant secret de l'exvedet Bàrbara Rey, fins ara desconegut, a Julián La Onda d'Onda Cero.
Y dice acerca de este dinero que le exige Bárbara Rey por los polvos que le ha ido pegando durante toda su vida Juan Pablo I.
Juan Carlos.
Por los polvos que le ha ido pegando Juan Pablo I.
Habemos papa.
Juan Carlos.
Assumpte Monegal.
Una conversa concisa de Justo Molinero amb un oient al Jaroteo de Radio Teletaxi.
¿Quién nos llama? Buenos días.
Hola.
Hola, ¿quién es?
José Luis.
José Luis, ¿de dónde nos llamas, José Luis?
De Sabadell.
De Sabadell, pero llamas muchas veces, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Ya lo sabes, pues deja unos días y que nos llame otro, hombre. Anda, venga.
A tomar por culo.
A eso es.
Assumpte Justo, en joc, ho recordem molt ràpid, aquesta capsa regal Wonder Box de la nova gamma Insòlit, que si vols fer d'enxaneta també ho podràs fer.
Oh.
Pack de 4 entrades per anar als llums de Sant Pau i veure aquest arbre gegant que balla al ritme de les Nadales, i l'Art Fry digital de Taurus, recomanada per Òscar.
De 5 litros, eh?
I tant que sí.
Ojo, eh?
5 litros de
capsa. Molts nuggets, que van allà.
Ui, mira, et dic ara, són 12, 24, 48 nuggets que van a 5 litros de Taurus. Sí, sí.
Són 3 quarts clavats de 12. Ahir la Marga em va advertir de que Òscar, Santi, teniu material del bo. Que us va, teniu algun correu electrònic que està
sí,
bé?
Sí, tenim un correu electrònic que ara la ràdio en directe i tot. Santi, no has mirat el correu electrònic, no?
M'ha mirat amb cara de... sí, vols dir que tenim tan bon contingut?
Sí, he vist que jo havia fet un guió. I...
Ah, has vist que has fet un guió ara?
No, l'he fet aquest matí, a les 8 del matí.
Sí, sí.
Pensava que li havien paregut de cop i volta.
Aquesta secció.
Anda, que el farei.
Sí, correcte. Espera't un moment.
Què vols?
Estan buscant el correu, eh?
No, però molt bé, Sergi, agafant amb boles als perruquers.
Però sí, sí, és el que he fet.
Sí. No, patiu.
A mi no,
perquè l'heu deixat fora de la secció.
No, escolta, es diu... Marga, és el correu de negativitat nadalenca? És correcte?
Diu que sí.
El tens aquí? Va. Sí,
pot ser que vosaltres portéssiu un contingut completament diferent?
No, el de
negatiu. I ara farem el que vol.
Però a mi no em sembla tant...
No és el de negativitat nadalenca.
Escolta, si no...
És un altre.
Si no podem parlar de follar amb l'Anna, vull dir que...
Sí, molt millor, això, molt millor.
Comença, oi?
Però la Yael també fa setmanes que no fa secció.
No, però i follar, no? Al final...
Va, les cartes sobre la mesa, eh?
Molt bona idea, eh?
Ja el tenim aquí. No, però comencem fent...
Jo he deixat els ous aquest matí.
Sí.
També. Respectem el guió del Santi Jiménez, per favor.
I ara resulta que...
A veure, va.
Després llegim el d'allò, però anem amb el Santi.
Sí.
Avanti tutti!
No, això és molt petit, la lletra.
Sí, de veritat, eh?
Pobre Santi.
Sempre som a temps de guardar-lo, Santi.
No, és... No.
Què vas a fer, un pregó?
Tu penses, Santi, que la setmana que ve encara és Nadal. Que ho podem fer divendres que ve.
Para que tu lo bailes.
Jo guardaria per Nadal.
És la sentència de la Superliga, eh?
Escolta, guardem-ho per divendres que ve.
Sí, senyor.
5 de gener.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I com ha dit l'Anna Alfonso, comencem a follar amb l'Anna Alfonso i després ja parlem d'altres coses. Ah, no és això.
Per favor. Jo el que vulgueu. Jo vull parlar de follar perquè la gent...
Sí. Molt d'acord.
Folla, no?
Molt d'acord.
Final...
No, però una cosa, però porteu coses.
Bueno, però
tot es pot reciclar. I a més, hauríem de començar ja a les 6 del matí nosaltres, perquè si hem de llegir...
Sí.
Hem de llegir l'arenga de Gettysburg.
Sí.
És això.
Sí.
Tot el que hem fet. Hem de rajar el petit príncep.
Sí. Sí.
Hem de rajar el tian que deixi de parlar la puta independència.
I hem de rajar de la falta gravíssima que van tindre Òscar Andreu i Òscar Dalmases al Palau de la Música, amb referències a la Verge,
sí,
amb tal... Bueno, ja, després ho llegirem.
Sí.
Jo crec que primer...
Parlem de follar poc. Bueno, no era, em sembla, més el tema, Anna.
El capítol es titula Follo massa poc? Així em pregunta.
Però tu?
Follo massa poc? No, jo no.
Ah,
l'oient.
Sí, sí.
L'oient, si
és una pregunta d'aquelles que
genèrica.
Genèrica,
a l'aire.
És una pregunta que molta gent es fa i això ho demostra que molta gent s'ha escoltat aquest capítol. Saps? Follo massa poc?
Sí.
Tothom pensa que folla massa poc.
Sí.
Vosaltres?
Ah, sí?
Indubtablement, sí.
Però
tu potser no, no sé.
Massa poc en relació a qui o a quins baremos.
Quina és la mitjana per considerar que és poc o molt?
Quina és la mitjana de coits?
A veure, aquest és el tema.
Sí, a veure.
És a dir, hi ha molta gent que es pregunta si folla massa poc.
Sí.
Escolta, Anna, fem una cosa.
Què?
Per follar massa poc has de follar.
Sí,
clar.
Sí, clar, això és un tema.
Ara que hem plantejat el debat...
Podem anar a publicitat.
Li donem una mica de temps a la gent a casa seva perquè s'ho pregunti...
S'ho pensi, sí. Trobi la resposta,
no,
sí.
Ho parlin amb la parella o amb qui ho hagin de parlar i quan tornem de la publicitat els hi resolem el dubte.
Perfecte.
Vinga.
RAC 1.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra fent país.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra fent país.cat.
Ja saps la última de servei a estació? Tenen un carter reial. Vine a deixar la teva carta.
I a més, si et fas targeta o l'actualitzes, entres en el sorteig de 1.000 euros en producte. No t'ho pots perdre.
A Servei Estació hi ha de tot i per a tothom. Servei Estació, al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
I aquest diumenge obert de 10 del matí a 7 de la tarda.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Producto. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a branyaenviu.com.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Rèquiem de Mozart. Gaudeix d'una de les obres capdals de la música, sota la batuta de Carlos Ágreda i amb el cor Madrigal. Dissabte 13 i diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Des d'Autovivo Group us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Autovivo Group us desitja bon Nadal.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us desitja bones festes. Coneixeu-nos a citymobsantboi.com, impulsant una mobilitat més neta.
RAC 1.
A veure, poseu-vos una mica més junts, que surti bé el passet. Toni, vigila que no s'obri la túnica i ensenyis l'esperit sant.
Que això que veu posant no és de Sant Josep, que no ho veieu? És d'Obi-Wan Kenobi, home, és de Star Wars, això.
Escolta, a mi ja em podríeu haver dit que faria de Verge Maria, que m'hagués retallat una mica la barba.
A veure, pastors, a punt?
Tot en ordre.
Us ha quedat bé el paper de plata per fer el riu ben lluent.
A veure, el caganer està preparat.
Vinga, va, deixeu-vos de tantes bestieses i acabem-ho ja d'una vegada, home, que no m'aguanten les cames.
Vinga, tots a la de tres. Una, dues i tres.
Bones festes!
Amb RAC 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
11:53. Oh. Tirem poc?
Sí, senyor.
No ho sé. Això s'ha de preguntar a cadascú. En aquest capítol expliquem. Parlem de cada quan haurien de tenir sexe o cada quan en tenen la majoria de parelles, perquè hi ha molts sexòlegs que es troben a consulta, parelles que tenen relacions estables i satisfactòries i que estan molt contents amb la seva relació, però que creuen que haurien de tenir més ganes de sexe. No és que tinguin més ganes de sexe, és que creuen que haurien de tenir més ganes de sexe. Mm. I això ens ho explica la sexòloga Núria Jorba.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hosti, s'ha de fitxar. Com que hi ha una empresa de dir, és que hem de fitxar perquè és que si no fem aquest polvo cada setmana, mínim, malament estem. Però és que al final què generem? Una obligació i acaben sent relacions sexuals d'aquestes de 10 minuts, que jo dic de descarga, abans d'anar a dormir i que és que no has connectat amb la teva parella ni t'has enterat de res.
Què us sembla?
Pues que té tota la raó.
Sí, té raó, té raó.
Quina guatxa.
Clar que té raó.
És a dir, que quan ho fas... En definitiva, no és que ho hagis de fer molt o poc, sinó que quan ho fas en tinguis ganes.
Correcte.
No que hagis de fitxar.
El sexfulness, no? Com el mindfulness.
Clar.
No?
El... Correcte.
Aviam. Que, no, que perquè connectis. No estiguis fent tu, que estiguis molt connectat. Que
és que no
estiguis
sempre
allà pensant... No, no,
no, no sempre. No sempre.
Però igual que parla teva. Que feu l'amor amb gent que mentre estan empujant estan mirant el Barça Getafe pel
roig.
O per... No?
Estàs pensant en una altra cosa. Home. Però també passa, o sigui, també has de tenir ganes de parlar amb la teva parella o d'abraçar-la, i en moments que potser no en tens.
Sí, no sé.
Bueno, no has de pensar en què dinaràs demà o si has de fer la compra, has de pensar en el que toca.
Bé, és la, no, la planxa endollada.
Clar, sí. Si la planxa està endollada, ja la desendollaràs.
Però anem, jo vull xifres. Xifres i letres, con Elisenda Roca, a veure.
Mira, hi ha diferents estudis. N'hi ha un de l'Acadèmia Eròtica Diversual.com.
Acadèmia Eròtica.
Bueno, escolta'm, és un estudi.
Això és Harvard, eh? Acadèmia Eròtica...
Home, m'he d'ensenyar,
Pula. Sí, sí.
A veure, és una enquesta que han fet a 6.400 persones, entre 18 i 60 anys. Feu vosaltres un estudi millor i llavors me'l presenteu.
A l'Acadèmia Òscar Nin.
Acadèmia Òscar Nin.
Diu que la mitjana és de 7,6 vegades al mes. De mitja són unes dues relacions sexuals a la setmana, que és el que també ens deia la Núria Jorba, que es troba ella a la seva consulta. Unes dues relacions a la setmana. Què passa? Que hi ha moltes parelles que creuen que l'ideal és... tenir sexe 3 o 4 cops per setmana i que pensen que si no tenen això, doncs és que molt malament la seva relació.
Tota la vida, no compten els primers anys.
Clar.
Clar, perquè els primers anys haurien de comptar per més, perquè tu les primeres setmanes és molt més seguit. En un dia jo he arribat a fer dos o tres i penso, no pot ser.
Només?
És poc?
Però si tens 16 anys...
No et deixis enganyar. Dos o tres...
Gràcies, David.
No fotem.
El que podem fer és quan arribem a 45
fem un balanç.
Quin somriure el Cesc.
Es du molt.
Endavant. Venga.
Tu no pots intervenir.
Un altre estudi, que no és d'una acadèmia eròtica, sinó que és de la International Society for Sexual Medicine. Us convenç més?
Sí, tenen la seu aquí a Balmes.
Conclou que...
El Casado es va treure el màster allà.
Allà, correcte, al lau, al lau. Sí, sí.
El 35% de les parelles tenen de mitjana entre una i tres relacions al mes.
Entre ells.
Ui, al mes.
Sí. Entre ells.
Bueno, però si són de molt bona qualitat...
Ah, clar, mira, entre ells. Entre
una
és bona...
i quantes?
Clar, una i tres.
Entre una i tres.
I un 5%, una o dos l'any.
Una o dues l'any. Igual una o dos són espectaculars.
La conclusió d'aquest capítol és que no hem de...
Més val la qualitat que la quantitat.
Ah, correcte, exactament, molt bé. Exacte. Bé, i que si tens ganes de fer-ho 50 vegades al dia, que ho puguis fer també, eh?
Jo, si em permeteu, faré...
El que vulgui i el que pugui.
Clar. I que està molt bé també trobar una parella que tingui tantes ganes de sexe com tu.
Home,
clar, clar.
Perquè si no tenim un problema.
Sí, perquè el problema seria quantes vegades, si tu li preguntes a la teva parella, quantes vegades veu l'amor i tu dius sí, ella diu dos, doncs aquí hi ha una diferència.
Aquí on tenen molt de parlar.
Aquí vol dir que...
Escolta'm una cosa, anem a resoldre el guanyador del diàling, perquè tinc la Pols aquí i crec que no podem acabar el programa d'avui sense recordar que Ramon Bartolí demà fa anys.
Demà.
A veure, ja tenim el tall guanyador del mes de desembre, que és aquest.
Comença la loteria. Ojo, ara sí, 9 i 8 minuts, silenci, 9 i 8 minuts. Comença la loteria RAC1. Tinc la sensació que sortirà aviat aquest any.
El tall del Basté sent
guanyador.
Era molt evident, no?
Qui s'endú, Ramon? La capsa regal Wonderbox de la nova gamma Insòlit, el pack de 4 entrades per anar als llums de Sant Pau del recinte modernista de Sant Pau i l'Air Fry de Taurus de 5 litres de capacitat.
La Marta Vilamajor.
Visca la Marta. Bravo!
Vinga. Enhorabona, Marta.
Vinga, la Polls. Hola, Polls.
Hola, què tal? Mira, el canvi climàtic és una realitat i per això és més necessari que mai separar bé els residus a casa i afavorir-ne el reciclatge. És molt més senzill del que sembla. Per exemple, al contenidor de la fracció orgànica hi depositem les restes de menjar, però també hi van els taps de suro, el paper de les magdalenes i el maró del cafè. I recorda que cada cop més municipis implementen sistemes eficients de recollida selectiva com el porta a porta o els contenidors tancats. Veieu que n'és de clar? Doncs recicla. És massa evident per no fer-ho. És un missatge de l'Agència de Residus de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Bé, i ja acabarem.
Bravíssima.
Demà és el teu cumpleaños.
Sí!
Ui! Quants fas?
Minut 15 de patiment.
No.
Ah.
Quants fas, Ramon?
37.
37 anys.
Ja són...
37 anys. Home, molt important.
Molt important.
Juan Gómez, Juanito, va morir als 37 anys.
Correcte. Ah, mira que bé.
El segon... Una bona referència.
Als 37 anys, Napoleó va guanyar la batalla d'Austerlitz.
Eso
estàs a temps de fer les dues coses.
A veure, molt de guanyar o morir.
Com ho celebraràs, Ramon? Fas alguna cosa especial?
No, no, no faré res especial. Sí, ja m'agradaria.
No fer uns fastos a la finca, no veig gent de tota Europa,
aquí,
no, en carruatges.
La rave, no? La rave aquesta cada any. No?
Sí,
no,
sí, 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 sí.
Oh, hi ha una rave. No toquem aquest tema.
Serà,
no
toquem el teu poble. Sí. Allà,
no, 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 per favor. No.
Entesa,
el meu poble no em vull de raves. És un santuari. No.
Ramon, 37 anys. Com veus... atenció, que ara sembla això...
Com
veus la vida amb 37 anys?
Bastant fotuda, la veritat. Però no passa res, perquè jo, estant aquí amb vosaltres, sóc la persona més feliç del planeta.
Bravo! Tens l'edat de Modric.
Sí,
mira,
està
molt més estupendo.
Esteu iguals.
I de Rafa Nadal. Ah, i la Ellie Goulding, que va néixer el 30 de desembre de 1986, igual que jo.
Deixeu-me desitjar molt bon any a tots els oients de RAC1 i recordar-los que...